Hola, benvinguts a un vídeo d'una argentina parlant en català. Aquestes són les meves tres raons principals, n'hi ha moltes, per les quals he après català. Raó número 1, és un idioma molt maco, i a més, que és un idioma minoritari que si no es parla s'oblidarà. I la gent d'aquí és tan agraïda quan els hi parles català. Ninguna persona desconeguda m'ha dit mai, en plan, ho estàs fent malament, o això no es diu així. Tothom és superagraït quan intentes parlar català, encara que no sàpigues la paraula correcta o que ho pronunciïs malament. Tothom està com superfeliç d'escoltar gent intentant parlar català. Segona raó, així et fas molts amics i amigues catalanes, que són molt guais. A mi, la cultura d'aquí m'ha portat, es diu així, confirmem, si us plau, als comentaris. No ho sé, m'ha fet veure la vida d'una altra manera, per moltes raons que no enviarem en aquest vídeo. Tercera raó, i una molt pràctica, molt important per treballar. Per moltes feines m'ho han demanat, en plan, quin és el teu nivell de català, si pots mantenir una conversa amb algú, és important realment. Però les dues primeres raons són les que volen més. Bueno, ja farem els vídeos parlant en català. Adeu-siau!
Ole tu! Ole tu!
Bueno. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Màlex Santamaria, hola, què tal? Un català, de l'Empordà. I Pep Vergés, català de Calella.
Hola, què tal? Què?
És un català del Pep que ja, quasi, quan parla ja canta una manera, ja.
El meu català és de tot arreu. Porto tanta masculança de catalans.
D'aquí, d'allà. Sí, però, sí. El meu és bastant xava, bastant de Barcelona. No m'he acabat de desenganxar. I tinc un problema amb les... No he obert, sinó amb els pronoms i aquestes coses que hauria de parlar més, una mica més tancat.
Tu perquè ets així.
Mira,
en un moment que el català està en dificultats, i sí. A més tots els estudis i els auguris diu que d'aquí 50 anys
sí.
Això serà un desert.
No, però sí, aquí arrasem amb els castellanoparlants, els marginem, apartheid, total, els tirem pedres. Bueno, està marginat el castellà.
Sí, home.
Però se m'ha entrat una mica de...
Bueno, però és el que et deia, que tenint en compte això sempre és reconfortant sentir una persona dient que és de fora i que ha après el català, que n'hi ha moltes, per cert. N'hi ha moltes. Però, bueno,
sí.
A diferència d'un... Per exemple, aquí tenim un problema amb gent que ve de fora, que molta parla català, però molta no. I ha passat sempre, no? Suposo que deu passar tot el
normal,
món. Hi ha cubans als Estats Units que parlen castellà després de tota la vida allà, no? I aleshores, l'espanyol té un problema diferent als Estats Units i aquests llocs, perquè es veu que moltes de les generacions, les segones i terceres, els fills ja no parlen espanyol. Pràcticament, a casa, però ja no el parlen, pràcticament. I la seva llengua normal és l'anglès. I aquesta és la diferència que aquí podem tenir, no? A menys que la immersió lingüística, que també anava, funcionés, però com que tot ho prohibeixen...
Clar. Es va inventar la immersió lingüística per, amb un consens d'entre tots, doncs, fer que el català fos preeminent a les aules, però que es vigilés que s'aprengués bé el castellà, cosa que ha passat. És a dir, s'ha après igual de bé i igual de malament que en qualsevol altra comunitat. Però, evidentment, això tenia una data de caducitat. En quant la fatxanderia imperant i l'odi al català va començar a surar i a sentir-se més valent, doncs, cony, van alçar la veu. I com que no tenien prou amb alçar la veu, perquè arguments, per dir-ho així, científics no en tenen cap, doncs van cridar els membres del Partido Judicial Espanyol.
Sí, els que tu fan tot.
Són els que de fa temps van fent política, molt millor que els experts en política d'immersió lingüística. Els jutges saben molt més el que s'ha de fer per salvaguardar el dret a les llengües a Catalunya.
De totes maneres, et diré que la família aquella del Col·legi de Canet, no?, que van denunciar per injúries i per odi i tal...
Gràcies a la qual s'està obligant a parlar un 25% de castellà.
Doncs el jutge els absol. La gent dels pares i tot això que van estar tan criticats, en Rosa Quintana i tot.
Sí, bueno, perquè odiaven directes d'odi. Com,
ja saps que això, el que passa és que tu, primer et diuen que ets de tot, i després al cap de 7 o 8 anys et diuen que, bueno, t'absolc.
O sigui, el notició és que els han absolc. Vol dir que hi havia judici. Hi havia procés.
Bueno, hi havia nou manos límpies allà amb els pares aquests. I
aquesta és la notícia.
Clar.
O sigui, la notícia és que els han absolt, és la bona notícia. O sigui, aquesta hauria de ser una malíssima notícia en un país mínimament democràtic en el que això ja no s'hagués hagut d'admetre, vamos, ni por asomo. Però, evidentment, com deia, hi ha jutges del Partido Judicial Espanyol, ja és un partit cada cop més famós i en el que, bueno, pues la gent ja busca paperetes, tot i que no els hi calen, perquè només que siguis de manos límpies i t'inventis qualsevol excusa, sempre tens un jutge en el moment oportú perquè t'admeti a tràmit.
Fixa't que avui és la llei de l'amnistia.
Sí.
Ja s'han presentat els papers, molta gent, perquè li apliquin, no?
Sí, avui, just aquest
el
matí.
El jutge Llarena ha dit que ni Puigdemont, ni Comín, ni Rovira... Mm-hmm. Poden venir perquè aquests l'amnistia no va
són terroristes, recordin, són terroristes, i per això no poden venir. De fet, és l'insult més gran que es pot fer a la víctima del terrorisme, el dir que Puigdemont, que Comín,
que Rovira,
tots aquests, i que Wagensberg, tots aquests siguin terroristes. O sigui, és el pitjor insult, i en canvi amb aquests jutges no se'ls diu res per part de ninguna víctima. Bueno, jo sé que hi ha víctimes d'Hipercor, sobretot a Catalunya, que sí que han intentat alçar la veu, però evidentment no tenen alta veu.
No, i fins i tot la germana d'aquell noi que van matar...
Estan una mica indignats.
A Sant Sebastià, ara no em surt.
No, a mi tampoc. Imagina't tu.
Bueno, ja em sortirà, però que és estar president de l'Associació de Víctimes pel Terrorisme i ha anat amb el Partit Popular, va fer una crítica l'altre dia brutal, de la utilització que fan del terrorisme.
Jo no m'he enterat.
Ah, jo sí. Jo, clar, jo llegeixo molts diaris.
Sí, has de llegir, però lletres petites, eh?
No, hi ha diaris que no.
Perquè els titulars costarà una mica, eh?
Sí, hi ha diaris de més de centre, perquè tampoc direm d'esquerres, però centre-esquerra, jo me'ls llegeixo.
Que moderats, que diria.
Més moderats, sí.
Bueno, els equidistants.
No, més moderats. Ja n'hi ha d'esquerres, que jo també els he vist, bueno.
Doncs això està, així estem. Amb el català, bé, en forma. Preservat i salvaguardat, com els drets de les persones que l'únic delicte que se'ls hi va, o que se'ls hi va reconèixer és intentar posar unes urnes i que la gent votés en plena democràcia a Espanya.
Dius, pensa que...
Bé.
Pensa que cada dia aquests diaris de fatxes que reben el suport o han rebut del govern molts anys...
Bueno, el reben.
El d'ara no tant.
Bueno.
Però pensa que aquesta gent... Cada dia publiquen una notícia de que insultos en un no sé què per poner un letrero en català.
Sí, sí,
i publiquen
sí,
unes coses tan absurdes...
De Catalunya.
Sí. No, i del català, que si ens fotem amb la gent que no sé què, que fan riure aquí.
I llavors qui agafen de testimoni? Dolors Montserrat, potser?
No, agafen, no. Qualsevol.
Que els hi ratifiqui. Esto es cierto, eh? Aquí, bueno, ponem les pedres en les bolsilles.
Però si feien servir aquella l'Elvice, es deu, com es diu, l'Elvice...
Sí, bueno, aquest. Ui, aquest ja l'he sentit jo. Bé, eh? Un tio...
Bueno, aquest pel...
Guapo, eh?
Per Vox i pel PP feia de les fake news, no? I
sí,
anava sortint.
Ell anava fins que... Però va arribar un dia que va dir, per què no ho faig per mi?
No, perquè al final va dir que Vox era massa...
Massa tu.
Massa de centre, sí.
Massa d'esquerres.
I es va posar ella...
Sí. Ja l'he sentit, les primeres declaracions, i bé, de moment ja reconeix que tots els que el voten són estúpids perquè ell no té ni punyetera idea de política, no pensa anar bé, pensa anar a Europa, però per estar allí tocant los huevos, ja està, no res més. Perquè inclús recordo que en plena campanya deia que ell no era polític, però que, bueno, aprofitaria quan el votéssim per anar a Europa i aprendre. Ara es veu que ja està, ja s'ha deixat anar a dir que, bueno, jo iré a Europa a passar-me-lo bé.
I a cobrar,
evidentment, i a cobrar. Va, està bé, tu, escolta, la gent que el vota, dà-li una oportunitat al xaval, eh? Vull dir, bé, doncs, tot i que no sé qui perjudica més, m'imagino que aquest senyor qui més perjudica precisament és els fatxes del país, perquè bueno, els divideix els vots.
Sí, clar, sí.
No
clar, abans la dreta tenia el PP, ara té PP,
més no sigui
Vox...
amics del Sánchez, què et dic?
Vols dir que és un submarí amb el Sánchez?
Aquest Sánchez en sap molt, el Sánchez, eh? Sánchez sí, eh? Però, bueno, més temes.
Va, vinga.
No sé si has vist Ibai Llanos, eh?
Sí, nen.
Oh, està la cosa que encendida. Es veu que ara mateix, per dir-ho així, és víctima de la seva pròpia màquina i ara està disgustat, perquè es veu que l'han filmat, clar. Va, ell no es dedica a criticar filmacions dels altres. De fet, és una, crec, de les... Vaja, jo per lo poc que l'he vist, està molta... basa molt la seva programació en començar a agafar vídeos dels altres i començar a criticar-los i a riure's i a ha-ha-ha-hi-hi.
L'han filmat arribant a l'aeroport en cadira de rodes.
Què dius ara?
Sí, perquè... Recorda que va estar a Mèxic, el campionat aquest del món de la Kings League, però això de la Kings League, jo és que no hi entenc, però vaya follón, no?
Home...
Quin merder, quina gentada. Quin...
Sí, 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 no, no, un bollón, una màquina. Però tot,
Mèxic,
això, eh? Sí,
Mèxic.
Sí, és el Mundial, era el Mundial, de fet, el nostre amic Boada crec que va arribar a la final i tot. El Vilafranquí, vull dir, escolta, que poca broma, eh?
Sí, i pels salts que feien tots, pocs diners no deuen cobrar. Ja,
no, no, tampoc, bueno, és igual.
Allò dels 120 euros ja no deuen així.
No, home, no ho sé, jo pregunto-li amb ell, què vols
després,
que et digui.
No, home, no, no dic que van sí, però ara...
No, no, jo pregunto-li amb ell, dic, jo no sé què vols que et digui, jo no ho sé. Doncs el Boada o qualsevol d'aquests que en sap, que són jugadors, que són jugadors.
No, home, ja ho trobarem, home, ah, si no, ho busquem va. Ja ho trobarem.
Bueno.
Però llavors l'home aquest, doncs que ja va anar a Mèxic i va agafar, el van tenir que hospitalitzar. Perquè es veu que amb el picant se li va posar el cul com un mandril.
Passa el picant, sí.
I després va sortir de l'hospital i va guanyar la Kings League. I de la farra que es va fumar, pues...
Bueno, de fet, aquest, si no guanya o guanya, és el mateix perquè guanya sempre. Vull dir que la farra que es pega sempre per l'èxit del negoci...
Va sortir esteritzat, i tirat pel terra.
Ell mateix va dir que cogió... Ell ho defineix com una cuajada. Una cuajada. Crec que tenim aquí el... Las declaraciones.
Iba a ir al aeropuerto. Bueno, sí, como siempre, la gente queriendo grabar a todo el mundo bajo cualquier situación y ya está. Es que no. Me parece increíble, pero vamos.
Increíble.
Ahora es lo típico que se hablará durante días: que iba en silla de ruedas, que estaba jodido y no sé qué. La realidad, chavales, es que llevaba una cuajada de México, que he ido al avión sin dormir porque salí de fiesta por Monterrey. Espectacular.
Yeah. O sea, fiebre encima, ¿no, cabrón?
No, no os puedo decir otra cosa. O sea, es así. Una cuajada de cojones. ¿Qué es lo que me pasa? Pues no me pasa nada. Tengo tos. O sea, es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido nada y estar jodido. O sea, es así. No, no, no tiene mucho más.
Nah.
Es que ni siquiera he ido al médico ni nada. Es que no, no. Os contaría que tengo, pero no tengo nada. Ahora, he dormido y estoy de puta madre, sinceramente. Necesitaba dormir un poco porque habían sido días locos, la verdad que sí. Sobre todo porque, hostia, han sido muchas horas de viaje, tíos. O sea, he hecho Ciudad de México, Estados Unidos, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de México, España. O sea, buf, madre de Dios, tío. Qué puta locura, la verdad.
Pues sí, la veritat és que pot ser, m'ho crec, i crec també que va agafar un bajón de los buenos.
No, no, que va agafar és un pet.
Bueno, bajón de
una
los...
Una cuajada.
Sempre que agafes una cuajada, després agafes un bajón de
sortir,
los buenos.
Va sortir de festa...
Cadira de rodes, nen.
Havíem guanyat i va agafar un pedal i després
el pitjor
que hi ha per anar amb avió és tenir una ressaca.
Home!
És el pitjor que hi ha.
No haver menjat perquè estàs amb una ressaca de caldeu, clar, imagina, puges, baixes, mareus... Venga,
no, és algo horrorós.
La cuajada.
Si algú ho ha passat, jo ho vaig passar un dia, també tota una nit de festa, agafem l'avió l'endemà,
sí.
Amb una illa, illa parisiana.
Sí. I bé, vas tenir un bon viatge, sí.
A més de les primeres 2 hores d'Honduras a Miami... Em pensava que em sortia el ventre per la boca, eh? I després ja me'n vaig anar al lavabo a fer un petit intercanvi. Com jo tots, estàvem en fila tots fent
la
cuajada.
La cuajada.
I després ja es va passar. I la tornada, ja el següent, que ja era Miami-Barcelona. Miami-Madrid, Madrid-Barcelona. Ja va ser més tranquil. Però les 2 hores aquelles de l'avió aquell...
No, no. Pues això és el que li passava a Ibai Llanos, que en l'avió venint cap aquí, doncs ja va acabar amb tot i li va sortir la cuajada per tot arreu i van haver-lo de, m'imagino que estirar en algun lloc i evacuar-lo de l'avió amb cadira de rodes, com van els protocols, i va sortir, la veritat és que, home, a tu si t'evacuen en cadira de rodes i tal, i estàs una mica més recuperat, doncs, és allò que ja vas salvant i tal, i fas... Dejadme.
No, anava
absolutament grogui.
A mi si em treuen en cadira de rodes, no faig com aquells bromistes i vaig saludant.
Sí.
Faig el jodido.
Bueno, escolta...
Faig que estic fotut.
A mi m'encanta lo d'Ivan Llanos al principi de la declaració, que és, hombre, hay gente que tiene la manía de filmar en los aviones. Cony, estàs vivint d'aquest cuento
sí.
molts i molts anys. Precisament estàs vivint de l'internet, de la imatge, dels vídeos i de les vídeos que publica la gent que tu critiques i a través dels quals tens milions de reproduccions. Ara t'ha tocat a ti.
I va a ir al aeropuerto. Bueno, sí, como siempre, la gente queriendo grabar a todo el mundo bajo cualquier situación y ya está. Es que no... Me parece increíble, pero vamos.
Ah, o sigui, ahora te parece increíble porque te lo hacen a ti. Me parece increíble. Bueno, pues si te parece increíble, nada, pues a dejar de filmar. Y a dejar de aparecer en internet, pues a dejar el negocio. Perquè si lo hacemos todo, lo hacemos todo. Esclar, evidentment, imagina tu, no? Els passatgers que estaven al costat seu van dir filmo i lo cuelgo. i milers de reproduccions. Que jo ho faria? No. Que a mi no m'agrada, inclús, a mi, jo sóc molt tímid, i mira, i la gent ho pot certificar, a Màlaga mateix vaig passar pel costat de moltíssims jugadors, alguns sí que vaig conversar perquè la situació es prestava, però la majoria, selfies i tal, no, jo no. Jo tiro dos passitos pa atrás i convisc i gaudeixo jo del moment. I no cal que em faci una selfie per després anar-ho publicant por ahí.
Jo també, més que més igual. I no, a més no me la tornaré a mirar mai més, a menys que no vagi fardant
durant la publiquis,
tota la meva vida
la
de mira, tinc una foto amb el Messi.
Clar,
saps, però jo, com que no ho faig, això...
No, inclús recordo, experiència comuna, avió a Colònia, vam estar amb tots els jugadors del Barça, ni, bueno, a part que aleshores era molt difícil fer-se una selfie.
Bueno,
perquè...
però hi havia càmeres.
Sí, hi havia càmeres, vull dir que qui més qui menys es feia fotos. Nosaltres no. Van gaudir del moment i ens la van quedar per nosaltres. I així de bé el record el tenim. Ja està, i per nosaltres queda el record. Pues jo no hagués filmat mai Ibaillanos, però Ibaillanos, hijo, tu vives d'esto. De publicar, de tenir likes, de tenir d'allò, de seguidors...
Bueno, és que la gent que viu d'això ha d'assumir les conseqüències,
ja,
no?
Ja entenc que és fotut. I sí, d'allò. Sí. Ara, me parece increïble, hombre, no, me disgusta, sí, que no me parece bien, d'acuerdo. Hombre, però tu, no és que tu vagis filmant els demés por ahí, però tu vius precisament de criticar vídeos de gent que viu d'internet, i tot és internet, i tot és imatge, i per tant és normal que els teus espectadors viuen d'això, o estan criats amb això, i la seva realitat és això, i si t'estàs morint a una cuajada, pues te van a filmar, hijo, te van a filmar, i te lo van a publicar. Normal.
Ves que no ho hagués fet ell.
Increïble, no sé jo ben bé.
Ves que no s'ho hagués filmat ell.
Bueno, pues cuando las dan las toman, i ara t'han tomado, o sea, te l'han tomado a ti. Ja
bueno,
està, no passa
ja
res.
Està. Sí, ja està. Sí, tio aquests tios estan acostumats a tot.
Jo l'admiro amb l'Ibai Llanos. Si no,
estan acostumats a tot.
Ja m'agradaria a mi tenir el negoci que té aquest. Ara, no sí, sé jo si...
És molt esclau, eh?
Uf, ja, i coges unes cuajades...
Has d'estar matí, tarda, sí, nit...
No veus a la família. De fet, ell no sé si té molta família.
Viu en una casa, que està molt bé, és molt gran, però té gent visquent allà.
Bueno, és que la casa és el negoci, també. Mm-hmm. És a dir, la casa la va plantejar expressament perquè fos un plató, perquè molts youtubers i influencers i coses d'aquestes tinguessin un lloc on pogués...
Sí.
I lloga habitacions, com fa, per exemple, Alejandro Sanz, viu en una casa a Miami increïble, explicat pel propi vilafranquí David Palau, que estan mesos allà vivint, i allà convida artistes, i estan allà, Shakiras, Palaus, músics, tal, qual... I amb la convivència d'allò es generen a vegades a dir, hòstia, doncs vaig a crear una cançó, ah, doncs jo també, tal, pim, pum, pum, pum. I tot el dia està vivint d'això i teòricament llogant la casa. I va allà, no es fa el mateix, fins al punt de que quan va ensenyar la casa va ensenyar pistes de tennis, de bàsquet, de no sé què, perquè els influencers de cada esport poguessin fer allà els seus vídeos. De gent que coach que allí sonen, doncs, de votar, de llançar... Hi ha molta gent d'aquesta. Pues ho fan a la casa de l'Ibai Llanos, llogada.
Bueno,
No té intimitat, perquè... Bueno,
ja això ho fa tothom. Jo també veig que el Mats Wilander, aquell que va ser tenista, oi, també penja, penja també cada dia. Bueno, és un...
Mats Wilander.
Com un negoci, per això. Bueno, penja coses del tennis o de no sé què, però...
Normal, i Rafa Nadal té allà una escola de tennis brutal al seu poble, i allà, doncs, hi ha un munt de tenistes allà que estan fent...
Bueno, barata. Paloca.
Bueno... Pues, si el negoci funciona...
És caríssim.
Bueno, pues perquè són cracs que, evidentment, els seus representants lloguen aquesta casa, aquest talló, perquè els seus Alcaraz, tots aquests que han sortit d'allà. I que, bueno, és un negoci. I quan tu vius d'aquest negoci, és normal que no tinguis intimitat. Però te parece increïble, home. T'han pillat, ja està.
Sí, t'han pillat.
Passa. T'han pillat.
Ja està, la vida és així.
A veure, ai, aquests mòbils, això dels mòbils...
Cago en la puta, con el teléfono móvil...
Això mateix. Era visionària la Teresa Campos, eh? Cago en la puta, això feia molts anys, quan just apareixien els mòbils. Cago en la puta, con el teléfono móvil. Si és que, efectivament...
Bueno, jo no em vaig tenir de mòbil quan van començar. Ja ho he explicat alguna
vegada.
Jo no
sé, el meu primer mòbil. No, això, la gent podria també fer una mica de record.
No, jo va ser tard. I
fer una redacció, si vol llegir-nos-la. Quan va ser el teu primer mòbil? Vull dir, gran pregunta.
De ara fet, he de dir que la meva felicitat es va acabar quan em van regalar el primer mòbil.
Ah, molt bé. Tot i que al principi estaves content. Bájaro.
No, però el meu sentit de llibertat...
Fardava molt.
Bueno, perquè em van regalar un mòbil de collons.
No, perquè, hòstia, això de trucar des del carrer...
No,
i tal,
no, 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 perquè jo... Jo vaig arribar molt tard, és a dir, tothom tenia mòbil. Jo era l'únic que no tenia. Per això un amic meu un dia va dir, escolta, tio, ell treballava a la Telefònica i em va dir, això no pot ser, tio.
Jo em vaig començar a collonir quan, amb unes vacances amb la meva dona, encara no tenien crios, ja tenien el mòbil perquè vivíem fora de lo que era Vilafranca i tal, i necessitàvem el mòbil perquè no teníem línia telefònica, i vam portar el mòbil a la motxilla, perquè era, era de les coses que et considerava útil. I portes la motxilla i si passa algú truques. Bueno, doncs va sonar el mòbil. I clar, ostres, ens va fer gràcia perquè estàvem al cim d'una muntanya, al cim de tot d'una muntanya, Andorra, i va sonar el mòbil i resulta que era el del banc. Escolta, que això... Que... Hòstia, vale, molt bé, d'acord, vaig contestar, vaig dir... I quan vam penjar vam pensar... Nena, això és un problema, eh?
Sí. Sí, és un problema. És un problema, i a més... Sí, clar, perquè és que... Jo ja et dic, jo quan vaig de vacances l'agafo per trucar a la meva mare i dir-li que he arribat i per dir quan tornaré. I la resta, jo, el mòbil el deixo allà amb una maleta i ja pot passar el que Déu vulgui.
Vale, vale.
No, perquè és que si no, no fas vacances.
Ah, clar.
És que si no, no fas vacances.
No, perquè et truquen sempre i a més et truquen els més il·luminats. Els que no a més et truca gent que no et truca mai en tot l'any.
Mai. I t'ha de trucar aquell...
I t'ha de trucar aquell moment.
Hola, que no em coneixes, sóc el tal. Dius, home, sí que et conec, però com és que em truques ara? No, mira, havia pensat en tu. Dic, doncs mira, tira on estic.
Hosti, doncs quina casualitat. Sí, exacte.
Estic aquí amb una tribu.
Estic a la quinta, la Conxinxina. Una tribu...
I que sàpigues que estàs pagant tu des d'Espanya fins aquí.
Sí, efectivament. Bueno, tenim trucada telefònica. Molt bé. No sé si hi ha alguna persona que està ara mateix de vacances al cim de qualsevol muntanya o
què. La gent ja comença a fer vacances, eh? Això
suposo. Ara ja s'acaben els exàmens i...
Hola. Hola.
Hola.
Què tal?
Acabes de fer l'estofat de llenties per dinar.
Ah, molt bé.
Ja està fet?
No, dic... Sí, ja està fet. No ho dic perquè dius... No. No. No estic dalt d'una muntanya.
Ah!
Tot aquí he pujat a bastantes.
Sí, home, amb mòbil, amb mòbil.
Referent a lo dels mòbils.
Sí.
1994.
Tu vas tenir el primer mòbil el 1994.
Primer mòbil, sí.
Bueno...
Quan vaig anar a muntar la primera depuradora reciclatge de fangs urbans... Mm.
No em diguis que va ser el primer mòbil de tota Catalunya.
No, primer mòbil no. No, sí. Perquè no em volia i a mi me'l va fer... A casa me'l va fer comprar.
Bueno.
Tenia el fill amb dos anys i mig... Ah. Dona, i treballant fora uns quants dies...
I em van dir, o compres el mòbil
o no tornis a casa.
Més o menys, i vaig fer una cosa per perdonar-me. A les vacances van vindre ells, la dona i el nen, van venir 15 dies allà a Banyoles, perquè estava muntant aquesta planta de reciclatge, el complex de reciclatge de fangs urbans... de l'Estany.
No ens enfanguem per aquests camins. No ens enfanguem.
Anem... No, a compte que és la primera factoria, o sigui, la primera...
Pioner.
Sistema pioner. Que es va muntar a Europa.
Pioner.
El va inaugurar al cap de 2 anys el senyor Jordi Pujol.
Molt bé. I el vas muntar tu.
I el vaig muntar jo. I anava tot controlat per ordinador.
Bueno.
Collons, aquelles èpoques.
Amb mòbil.
I em van fer comprar un mòbil per estar connectat.
Bueno, sempre passa això, com la canalla d'ara, que els hi van comprar mòbils amb l'excusa de que així estan connectats, estan en contacte.
Tota la vida vaig estar a partir de llavors, vaig estar tota la vida connectat i controlat.
Bueno, això és el que hi ha. Bueno, i ara encara...
El més ben parit va ser que quan llavors que treballava pel meu compte vaig tindre secretària i dona. I tant la dona com la secretària es van aliar per així que entre totes dues en controlaven.
Collons.
Sí, totes dues anaven trucant a veure on t'arribava i on no deixava d'arribar.
Bueno, ara rai que porten un geolocalitzador d'aquests.
Jo ja em vaig jubilar abans d'arribar al geolocalitzador.
Home, ja ho sé, però dic que ara és pitjor, ara saben on ets en cada moment.
Sí, doncs. No, de fet, jo us volia explicar una cosa que m'ha passat. Els últims dies.
Ah.
Un senyor que va fer el servei militar amb mi...
Bueno.
Que no el vaig conèixer, però vaig conèixer el seu casc d'escalada a l'any 68.
Espero que no sigui molt, molt llarg, perquè si de l'any 68 hem d'arribar fins aquí, pot ser que pleguem el programa i encara estiguem, eh?
No, o sigui, es vam trobar a l'Emili ja al campament de Saragossa i després vam anar a dalt de Candatxú. Amb ell no el deixaven pujar perquè tenia un colze de platino perquè s'havia fumat una fava escalant i, però era campió de Catalunya d'esquí de fondo.
Cony.
I no el deixaven anar allà dalt. I a mi, perquè tenia les pulsacions baixes, tampoc em deixaven pujar dalt. I tots dos ens vam emprenyar allà al campament Sant Gregori i vam intentar pujar dalt a Candatxú. I allà, parlant, dic, que vaig anar a fer el gat, la Pedrafort, que vaig anar a fer el gat, que tenia 17 anys. Diu, coi, jo també. Diu, jo a finals de setembre, dic, coi, jo a principis d'octubre. Dic, que va, per cert, vam trobar un cas d'uns que uns 15 dies abans es van fumar de cap. Diu, era jo.
Molt bé, molt bé.
O sigui, em vaig a trobar, i ja no el tinc, però vaig tenir un quant de temps, un cas tot esbarrelat d'ell, i l'únic que es va destrossar va ser tot el colze. O sigui, casualitats de la vida. I ara m'ha trobat buscant-me per les xarxes i m'ha trobat per Facebook per veure si tinc fotos, que vol fer un recull de coses de, wow. I una trobada. I sí, sí, ho estic trobant tota una sèrie d'imatges de fent, no coses de militar, sinó escalades, esquí, hem parat travesses... Wow.
Molt bé, molt bé.
Pues,
perfecte.
Veus, l'internet i l'Instagram es carrega el diable. Sí. Ai, el Facebook.
I sense, escolta, i això sense mòbil, eh? Això ho ha fet sense mòbil.
Molt bé.
Trobat... Bueno, doncs això.
Molt bé.
Perquè vegin les casualitats de la vida, doncs la mil·les junts, però jo tenia... Vaig tindre 2 anys, vaig tindre el seu casco esbarlat a casa.
Molt bé.
Déu-n'hi-do. No, són... La vida té aquestes coses, eh? Que sí, et vas trobant algú.
Jo em vaig acollonir quan vam arribar al peu de via... Era la primera vegada que anava a Pedraforca i em trobo aquell casco. Jo ja volia tornar cap a casa i el que venia a mi diu, no, el que venia a mi era el nebot de l'onco del Milà. I no, tirem amunt.
Bueno, doncs tirem amunt.
Doncs vam tirar amunt. No, i l'endemà encara vam fer el gran diedre.
Tira amunt.
Collons. Jo ara el Tibidabo em costaria.
Sí, no, jo el Sant Pau. Sant Pau ja no...
És que a 17 anys jo tenia poc senderi, nen.
Ah, sí, com tots.
Ell tenia més senderi que jo, per això feia pujar mi de
Tenies primer. Poc senderi i molts cascos.
Vinga.
Els dels que queien.
El de cervesa, el meu i el que vaig trobar.
Exacte.
Molt bé, Lluís. Moltes gràcies, adéu.
Adéu.
Bueno, i ara, més o menys, calculo que vaig... He tingut una revelació.
Ah, sí?
Mentre parlava Lluís...
Ha sigut una il·luminació.
Sí, el dia l'any que li van comprar... Bueno, li van regalar un mòbil o se'l va comprar. He tingut una revelació i jo crec que va ser...
Ostres, és que clar...
Sobre l'any...
Comencen a passar els anys...
99 o 2000, eh?
I no
o sigui,
ho tenim
tard,
clar,
tard,
ja, eh?
99...
No.
99, eh? Tard,
99, 2000, sí. El primer mòbil, estem parlant...
O 98, poder. 98, posa, va.
Primer mòbil... Aquí la ràdio sí que, això de les noves tecnologies i preveient, on veient el miracle de poder fer transmissions de futbol sense haver de tirar cable, que va ser la gran cosa aquella, de dir, bueno, abans quan es feia una transmissió de futbol, doncs buscàvem alguna ànima caritativa que tingués una toma de telèfon i des de la... ens deixaven, per dir-ho així, desenroscar la caixeta, el que s'anomenava la roseta, i aleshores, res, nyaca, connectar, posaves els dos cables i tiraves com un rotlle d'aquests militars, de cable, tira amunt, fins al camp de futbol, i allà els nostres reporters, Tito Boada, John Sori, tants i tants altres, doncs feien les transmissions de futbol. I el dia que es va aparèixer un telèfon que no necessitava cable per poder parlar, vam pensar, hòstia, això és la revolució, vamos, la revolució de todo. I efectivament vam comprar un dels primers telèfons que a Vilafranca hi havia, era... de la casa Moviline. Era Moviline. I era un telèfon bastant, vaja, prominent, per dir-ho així.
Bueno, és que abans eren així,
tipo
clar.
Tipo walkie-talkie d'aquests... Estava bé, estava bé.
Portaves una maleta aquí al costat amb el telèfon. Estava bé.
A mi m'agrada aquests museus de la ciència o museus de la tecnologia que et posen l'exposició de la història del telèfon mòbil i comences a veure coses que dius, hòstia... andròmines d'aquelles que penses, vamos, ja no... Això ho portàvem nosaltres.
Ai.
Sí.
I doncs... si veus alguns joguets a vegades, o alguns anuncis de joguets antics que t'envien, dius, ostres, sí, jo jugava això.
Ja, exacte.
I... Ja, no, és, el pas del temps és irremediable.
Home, normal.
I millor.
Però que a vegades tens la consciència de que no fa tant que va passar això. del clar. Telèfon mòbil continuem pensant, això és revolucionari, això és una cosa, i en canvi el telèfon mòbil ja, els actuals usuaris del telèfon mòbil deuen pensar com veuen aquell, un d'aquells que no es podia, no, sense pantalla. Però això què és?
Mira, ell diu que li van regalar a Lluís el 94, doncs imagina't ara, ja va arribar tard, diu, doncs igual, jo no sé, l'any que va sortir.
Jo
què sé. En sèrio, eh? És a dir, per comercialitzar. No parlo d'aquelles maletes que portaves al costat, que allò, la veritat, ho tenien 10 i no sé ni per què ho portaven, perquè hi havia poca cobertura i hi havia poc de tot. I a més, ara anava a dir-te una cosa, perquè Lluís, dic, quina sort que va tenir de tenir cobertura a dalt d'una muntanya.
Sol passar...
O tu, estava... tu, no, tu,
jo, perquè cobertura. A dalt de les muntanyes no fa hi ha molta, més, no molta més visió dels, de les antenes.
Jo és que sempre diuen, porta't un telèfon mòbil per si passa alguna cosa a la muntanya. Però sempre estic sense cobertura.
Ja.
I aleshores, és veritat, moltes vegades, quan passa alguna cosa, algun que algú cau i es fa mal, ha d'agafar un de l'equip i començar a baixar a algun lloc que hi hagi cobertura. I a vegades s'ha tirat 2 o 3 hores per anar a buscar cobertura. De nit, amb un fred que casca... Bueno. I, però és veritat, això de la muntanya, doncs sempre ho he pensat. Sí, no, realment és important, però jo, quan surto del poble on vaig, per exemple, cada any, i començo a caminar una mica, al cap de poc ja no hi ha cobertura. I s'ha acabat, i em puc estar 2 hores caminant, i no hi ha cobertura. Clar, no arribaré a dalt a la muntanya a buscar la cobertura.
No, doncs
prefereixo
és a dalt,
baixar.
És a dalt on habitualment la trobes, perquè sí, lògicament és on hi ha visió de les antenes corresponents.
La meva condició física no permet que arribi dalt.
No. Bueno, doncs això però és sempre útil, perquè, mira...
És una mica japada.
Ni que sigui que algú... Clar, imagina't, no?, que el viven... tingut un telèfon de satèl·lit. I ja
si hi hagués cobertura,
clar. Bueno, no, hi havia aquells telèfons de satèl·lit, no, pels muntanyeros, sobretot, que és el que... Bueno, escolta, història de la telefonia en Catalunya, començo a veure alguna cosa. ¿Cuándo empezó la telefonía móvil en España? Que podrien dir que Catalunya va ser dels primers llocs, perquè, clar, sempre passa. El primer tren és a Catalunya, el primer no sé què és a Catalunya, doncs el primer telèfon mòbil, no sé si era a Catalunya o no, però es va instaurar a l'any 1976. La telefonia mòbil aquest any va arribar a Espanya als cotxes. Recordem, els cotxes era el que fardava. Era l'anomenat TAP. T-A-V. Telèfon automàtic de vehicles.
El portaves aquí, era com, era com l'agente secreto, el superagente 46 o 96, no sé com era, 86.
Sí. Superagente 86.
Vale, ja has vist que hi ha 3 possibilitats... Tu n'has encertat una, perfecta.
Sí. El 17 d'octubre del 73, doncs, es va aconseguir crear l'anomenat Radio Telephone System, RTS. Popular sistema de telefonia, gràcies a aquest sistema, es va fer ja la primera trucada de la història a través d'un telèfon mòbil amb això el 73. I a Espanya el 76 va arribar cap als vehicles. Fins aquí podrà haver.
Parla
de lo nostre.
Parla de lo nostre.
De lo nostre, però no, encara que no tinc jo.
Doncs parla amb...
Hauria d'entrar la companyia telefònica nacional d'Espanya, que era la millor perquè era l'única, no?
Però el nostre què devia ser? Quan es devia comercialitzar, què devia ser?
Doncs a principis, aviam...
En sèrio.
Pues jo diria que el 90, hi ha algú, 90. Pels Jocs Olímpics ja n'hi havia alguns que fardaven d'alguna cosa, però era una cosa molt d'això. Jo diria que pels Jocs Olímpics, va, més o menys. Allò, la companyia Mobiline...
Jo diria que fins al 90...
Ja, posarem Mobiline, a veure, perquè jo diria que va ser la primera companyia, era l'única.
Ara posa Mobiline i ara trucaran.
Sí.
No es deia Movistar. Abans es deia Telefònica.
No, Mobiline. Movistar va ser més tard, ja va ser la cosa Mobiline.
Que fort.
Mobiline.
No ponia
Mobiline fue la marca de uno de los servicios de telefonía móvil analógica, comercializado en España por la Compañía Telefónica Nacional de España.
Coño, ¿qué deia jo? Telefónica.
Ah, estamos, Telefónica, porque era la Compañía Telefónica Nacional de España.
Home, clar, coño, és el que deia jo.
Sortia el telèfon d'aquell de la Roseta amb tot això, les inicials CTNE. Que quedava més professional. Efectivament. Coño.
¿Y qué? ¿Llavors qué?
El nombre comercial Mobiline se utilizó para popularizar el servicio y ocultar al usuario final sus siglas técnicas. TMA 900, Mobiline, nens. Me instalo un Mobiline. Fue lanzado al mercado en 1990, aunque la marca Mobiline se introdujo en 1993. Con el objetivo de dar servicio a una demanda creciente y resolver los problemas de congestión del espectro, sistema de género...
És a dir, que la gent va començar a tenir mòbils 93. El 95, 96...
Sí, exacte, perquè suposo que primer van ser les empreses, bancs, l'exèrcit, els governos i tot això, i de cara al públic 95-96, nen. O sigui que imagina't tu, no fa tant. Potser va néixer algú dels que ens està escoltant, però bueno, també això
jo
ja...
Jo vivia... Ara, és veritat que no... ara no podem viure sense mòbil, però jo vivia molt tranquil sense mòbil.
Això sí és una altra cosa.
És a dir, tu sorties de la feina i ningú podia enviar un WhatsApp de què passa alguna cosa. Fins al dilluns, m'entens? Tu sorties de casa de farra amb els teus amics, tancaves la porta...
Sí, sí.
I ja tornaré. Tu anaves... Tu no havies d'anar a un enterrament o al cine o a on vulguis, o a església, i mirar el mòbil sempre per anar-lo apagant i posant i treure. Modo avió, modo no sé què. Tu no tenies que estar tot el dia donant-te ensurts perquè et sona el mòbil tot el dia.
Clar, no.
Tu no tenies perquè estar pendent de si és una trucada frau i, per tant, et poden enganyar i fotre't una clavada que te cagues.
I el pitjor, no estàs pas pendent de que t'intervinguessin el compte del banc en el mòbil i t'estafessin. Ah, amigo.
A mi quasi m'estafen ara.
Ara estic posant Movistar. I, efectivament, tal com ja hem comentat, Movistar va néixer quan la telefonia es va desfer de... La telefònica es va desfer de Moviline. Per què? Perquè Moviline era la marca de la telefonia analògica. És a dir, un sistema que només permetia una línia per telèfon i, per tant, ni es podia fer ni SMS ni SMS Hot. Bueno, SMS crec que sí, però res més. No es podien enviar missatges ja més enllà de l'SMS i tot això. Què passa? Que va venir la tecnologia digital. I, per tant, la cosa ja es va ampliar. I amb el digital van obrir-se les portes a tot això dels programets i tal.
Que fort, no?
WhatsApp i tota aquesta història. I, per tant, la telefònica ja, bueno, va dir ja em desfaig de Moviline i tots els repetidors que posi seran digitals perquè no eren compatibles uns amb els altres. I, per tant, a principis dels anys 90, Telefònica va segregar la seva filial dedicada a la telefonia analògica de la que començava a anar amb digital, l'anomenat GSM. Per tant, ja es va crear Movistar. I Movistar, doncs, van estar en paral·lel als anys 90, però no em sé, no em sap dir... El següent salt qualitatiu del grup va ser donar amb la privatització de Telebra, és a dir, el 98, nen. 98 ja va oferir el sistema digital de telefonia mòbil.
Però abans del 98 la gent no en tenia.
Tenia Moviline, que era l'analògic, que era el telèfon, eren els telèfons més mamotretos.
Jo crec que sí que en tenien,
no ho sé, tu, escolta. 90...
Bueno, no ho sé, però jo crec que el 98...
Vaig casar...
Clar, fa tants anys... No, jo quan em vaig casar no hi havia mòbil. Quasi segur que no.
No, per això et dic, ens van casar a finals dels 80.
No, home, a finals dels 80.
No, perdó, finals dels 90. Perdó, ara estava jo aquí emocionat.
A mitjans dels 90.
Total, doncs això, a finals dels 90 va ser quan ja es va instaurar el negoci de la telefonia mòbil de manera ja més descarada. I es va, aleshores, ja l'adquisició de companyies, hi havia la Vodafone...
Però jo crec que cap al 98-99 la gent ja anava ben mobileada, eh?
Però amb Moviline, sobretot. Era el telèfon, telèfon analògic.
Ara estic fent memòria.
Jo diria que sí.
No ho sé, bueno, no sé què dir-te.
Per això la nostra pregunta seria, la gent que ens escolta, quin va ser el vostre primer telèfon mòbil, allò, però que no cal que ens truqueu i ens ho digueu, sinó que ho aneu repassant vosaltres.
Jo va ser un Nokia.
Això... Sí, sí, sí.
Un Nokia, però ja més grandet, guapo.
Sí, era un trasto.
Un Nokia,
guapo.
Bueno, trasto, igual que això, potser no tan llarg.
És que els telèfons van tenir el procés d'anar-se fent més petitons, que era fardava, fins que arribava un moment que ja no cabien ni a la mà. O sigui, no els podies ni agafar. I lo de teclejar, ni t'explico. I aleshores ja algú se li va acudir, digue-li senyor iPhone, de dir, pues, en comptes de tot això, si fot un telèfon sense tecles, i li van dir, que ets burro, com vols fotre un telèfon sense tecles? I com trucaràs els números? I el tio va dir, pues, ja veureu, ja, aneu fent piltrafilles, ja me seguireis.
Bueno, el cert és que al final portes aquest mamotreto a la butxaca, sí, que et va picant els cataplins, vull dir, perquè clar, abans amb lo petitó no t'assabentaves.
No. Ja. Bueno, ara la gràcia és que si seus a algun lloc i el tens a darrere, el parteixes.
Mai me'l poso darrere.
No, jo tampoc.
Mai. Mai, perquè és que jo soc dels que s'hauria.
Ah,
i a més la sensació de que me'l robaran en qualsevol moment...
Ahí estamos.
Cago en la puta con el teléfono móvil.
Vale, ja ho has dit. Ja ho he dit. Mare Teresa, hija.
Doncs... És que te poden robar en qualsevol moment. Però només fa falta que el mostrem.
Tot això sempre tots, no? Sobretot el roben quan estàs prenent alguna cosa. Perquè habitualment, quan prens alguna cosa, sempre treus el mòbil.
La gent deixa el tabac...
I el deixa allà, el tabac, el mòbil, les claus, tot allà sobre la taula.
I penseu una cosa. Tu penses, no, si me l'agafen, m'aixeco...
Sí, sí.
Val.
Ja.
Penseu l'edat que teniu i la velocitat punta que teniu i l'edat que té el que us ho ha robat i com corre. Que ell està acostumat a córrer, vosaltres no.
Jo no voldria arruïnar les cases de seguros, però no seria el primer cop que he fet un party de robatori de mòbil, perquè m'han robat el mòbil, a la companyia del seguro de la llar. A que no ho he mirat mai, això? Doncs els he cobrat tots.
Jo, saps, me n'han robat un i no era meu.
Bueno, pues si et roben un mòbil i és teu, doncs és tan fàcil com trucar a la companyia que t'assegura la llar a veure si entra a la cobertura. Jo, avís a navegants, m'ha entrat les dues vegades.
Molt bé, bueno, a veure...
Igual i et reposen el mòbil nou.
Depèn del segur.
Et paguen. No, no, clar, clar.
Però escolta, la meva mare l'altre dia va anar a consultar una cosa aquí a la telefònica i li van regalar una tablet.
Ah, això mateix.
Si volia un telèfon nou, també. I,
bueno, pues ja està, perfecte.
Estan amb una necessitat de... Saps què passa? Els estan quedant les coses, no? I estan necessitant bueno, de treure.
Jo no sé ta mare si li regalen mòbils o no, però jo només dic, avisa navegants, que sobretot mireu-vos les assegurances que teniu, que és molt possible que en alguna d'aquestes hi hagi una lletra petita en la que us cobreix una cosa que potser, bueno, dins del mal, que és que jo no desitjo ningú que li robin un mòbil, és un galimaties, però ja que te'l roben, escolta, tu, ho proves, i efectivament, evidentment, has d'anar primer a denunciar el robatori, com és preceptiu, anar als Mossos d'Esquadra, que t'atendran perfectament. Acostumes a tardar una mica perquè has de demanar hora, però un cop demanes hora i vas, t'atenen perfectament, demanen la descripció, tot, què va passar, com és lògic.
Però si a mi a la nit em foten una cara de mans, me'n vaig a l'hospital, em cusen, em fan el parte i truco als Mossos, he de demanar hora?
Jo parlava de robatori de mòbils, més enllà no ho sé.
Bueno, poden robar un mòbil i foten una cara.
A mi, per sort, partit la cara.
Escolta, hi ha molts països que per robar-te un mòbil et foten un tiro.
Però jo no ho sé, jo t'estic dient la meva experiència.
Bueno, jo faig una pregunta.
A mi no me la facis perquè no ho sé.
Home, doncs aquí li he de fer.
Pues no ho sé, els Mossos, veure, truca als Mossos.
Els contertulis que tenim per aquí, com truca, cada dia...
Truca, ja t'ho responc, no ho sé.
Bueno, però jo t'he preguntat per si ho sabies.
No ho sé.
Clar, és que com que tot el dia esteu allò amb demanar cita...
Què passa?
L'altre dia vaig entrar en un
lloc. Quina culpa tinc de no saber-ho?
Jo l'altre dia vaig entrar en un lloc que s'ha de demanar també cita prèvia. I, bueno, ja estava fart. I vaig trucar a la porta, em van obrir i dir, no, és que cita prèvia... No, que ens vau a cita prèvia, ni que cojones. Vaig entrar i em van atendre.
Pues veus, però així tu mateix ja saps la resposta.
No, però els Mossos no ho sé.
Ah, doncs pues truca als Mossos i pregunta'ls-hi.
No és el mateix fer-te el valent
amb
una entitat bancària o amb una casa d'assegurances...
Home, és que una entitat bancària és molt perillós.
Que fer-te el valent als Mossos,
Això sí que és fotut.
Ojo, els Mossos van armats.
Quasi que us diria, enfronteu-vos més als lladres que l'entitat bancària.
No, però ja, però els Mossos van armats.
L'entitat bancària, i l'entitat bancària també.
Igual entres allà... Pues
anda que no he vist jo bancs que deixen a fora els avis perquè els atraquin el caixer automàtic.
Home, que ets dolent, tio.
Que ets dolent. A la llarga és això, no? Quan no tens un avi, perquè... Bueno, ara ja crec que després de tantes denúncies en aquest programa, entre altres coses, doncs crec que van canviar una mica les lleis i les coses. No sé si respecten gaire, però vaja.
Sí, una mica més.
Miqueta més, no? Perquè quan ho vam denunciar aquí tantes i tantes vegades, doncs crec que, per desgràcia, tenien tota la raó del món. Simplement, tu envies a l'avi a fora el caixer i allà que l'atraquin. Cap problema. Perquè com que jo no el vull atendre, perquè si no perdo molts diners, com a banc, saps? Com que no guanyo prou, i no em van regalar 60.000 milions d'euros en la crisi, pues, què millor que tirar els avis a fora del caixer automàtic, que és que gasten molt. Perdo tant de temps i m'arruïnaré tant de dir-li al personal que tingui els avis a dintre la finestreta que se m'arruïna el negoci.
Si no tenen gairebé personal, ni tenen
res. Pues això, se m'arruïna, se m'arruïna.
I d'aquí dos dies tindran un robot com aquests d'allà el restaurant xino o japonès que hi ha allà baix al Ricard Fortuny, saps que té un robot?
Ah, sí? Sí, com els restaurants aquests.
Que et serveix el robot.
Sí. Home,
sí. Arribaràs...
De fet, al Mobile World Congress van sortir, no?, uns robots d'aquests. Sí.
Però aquests els tenen bastant, ja. Hi havia aquí també un basar xinès que també era amb un robot per allà, llavors li deies, Peldon. No, has de saber parlar xinès, eh?
Clar,
si no?
clar.
Sí? Llavors dius, Peldon, el alos... D'on està?
Clar, segons... Home, va ser la Fira Alimentària, que precisament ensenyaven el robot camarer ja bastant progressat i instaurat.
Anem a sopar amb el meu amic l'Àngel. A veure, és un restaurant. Cristina.
Hola, Cristina. Confirma si tens reserva.
No.
Vols una taula per ara o més tard?
Ara.
Quantes persones sou?
Dues.
Parla català.
Si us plau, seguiu-me a la taula.
Molt bé, Àngel. Per tant, aquest és un cambrer, que és un robot humanoide, que ens portarà cap a una taula, no? S'han acabat els... Ai, que se'n va! Ah! Què ha passat? passat, Àngel?
Ostres, no sé el que ha passat.
Ostres! Us havíem d'ensenyar, Marta, un robot que ens havia de portar una d'aquestes tres taules per menjar, però sembla que l'hem estavellat, i això només obria alimentària, eh?
Sí, només comença a alimentària. Sí, és un robot que gestiona les reserves i l'ocupació de les taules.
Va ser que no.
Ho intentarem veure aquests dies. Per tant, ja veieu, moltes novetats caigut, no? Aquí a alimentària.
Però penseu una cosa.
Que se'n va!
S'ha matat,
Paco! Pensa una cosa, alimentària la carrega el diable perquè hi ha moltes catifes.
Bueno, no, hi havia una escala de calable. Simplement que no vam preveure que si feien passar el robot per allà, el robot cauria. Però com que són tan guais... Home, aviam, el senyor que presentava l'enginy era, per dir-ho així, sense ànim de faltar, una mica aturadet.
Home, però si ha fet un enginy fantàstic.
D'acord, molt bé. Pues l'enginy segur que l'ha fet fantàstic. No, jo diria que aquest era el comercial, simplement. Però
li va fallar,
no crec que
li va fallar el graó.
Li va fallar el graó i, per tant, si tu tens la tele al davant amb una imatge de tanta repercussió, el mínim que podries fer és escollir un escenari una mica més factible perquè el robot no fallés. Però, clar, si tu no tens ni previsió de res, tens allà un graó de cal ample i tens el robot encarat al graó, és molt possible que el pobre robot, que no té cap culpa, aquesta camarera que a més parlava català...
I per què no saben baixar graons?
Aquesta és l'altra. Llavors es va evidenciar que encara queda molt camí per recórrer.
Hi ha robots que baixen graons i pugen escales i de tot,
Bueno, ja, però aquests deuen ser molt més cars, nen.
No, home...
Aquests deuen ser GT, modelo GT...
Modelo GTI,
claro, GTI turbo diesel.
No, no, jo, quan estigui ja... Bueno, no sé si arribaré a temps, però tindria un robot,
Sí, sí, exacte. Bueno, de fet, ja, aviam, pel·lícules d'aquestes que plantegen lo del robot i
sí,
com a companyia i tot això...
No, jo de veritat, ho dic de veritat.
Aquí hi havia un actor que... Bueno, és igual.
Bueno, però el tindria...
Moltes pel·lícules d'aquestes.
Ah, llavors fes-me...
Home, Blade Runner mateix és la gran pel·lícula que mostra aquesta discussió moral...
Jo no dic un Andròmina, jo no dic un Andròmina,
Andròmines que semblen humans i que et pots enamorar d'aquests humans i quin dret tens tu a matar-los perquè no són humans. És que Blade Runner, és un pel·lículon,
És que a mi això, una andròmina que sembli humana, tota bufona, amb una capacitat d'entendre les coses que jo no entenc,
els replicantes,
que podem jugar a saber i ganar i sap totes les preguntes, i després de dir-li, bueno, doncs aquest cap de setmana anem aquí, agafa el cotxe ella, i em porta els llocs, i després...
Blade Runner.
A l'hora de menjar... Entenc que ella li demanaria una de SAE 40, no d'oli.
Claro. Però... Bueno, i què? Hi ha gent que gasta amb xuxi, hi ha gent que gasta amb SAE 40. Yeah. Què passa? Que discutiràs tu, què vol menjar? Escolta, hi ha gent que menja coses molt rares.
I llavors també hauríem d'anar a menjar un lloc que hi hagués un endoll al costat de la taula perquè es pogués recarregar.
Però si ara som els primers, els humans, actualment, que busquem un endoll per poder carregar el mòbil.
Però ara endolles el teu mòbil. Després endollaràs el teu robot.
Claro.
Tothom tindrà un robot.
Sí.
Un robot que et salvarà la vida, penso, per la gent que està sola.
Sí.
Un gos està molt bé,
Bueno, evidentment.
Però el gos l'has de treure al matí, al migdia i a la tarda.
Això no és objecte de cap broma, Els robots, evidentment, són els que faran companyia a les persones perquè cada cop estarem més sols.
És el que et deia,
Cada cop, i per això, vull dir que... I clar, aleshores Blade Runner planteja això. Quin dret tenen els humans a considerar els robots sers inferiors? I a eliminar-los, perquè Blade Runner, recordem, és el nom de l'agent policial que elimina els robots que s'escapen de les seves tasques encomanades. És a dir, de les mines de Marte o de no sé on o de no sé què. Els robots que fascinerosos que s'escapen i tornen a la Terra són perseguits per Blade Runner. Amigo.
Jo et voldria fer una altra...
Ara he explicat part de la pel·lícula.
Quin dret té la gent a matar una tele...
Ara.
Quan una tele...
O arrestar-la.
O arrestar una tele.
Com a l'Emili.
Quin dret tens a llançar les piles, sempre en un lloc reciclatge, quan la pila és un ésser que t'ha donat molta vida. No. Si comencem a plantejar-nos-ho tot, acabarem malament,
Bueno, però el robot sí que t'ho pots plantejar, no? Perquè si no...
L'Àngel, no he vist cap llàgrima per l'Àngel.
Que no.
S'ha fotut de lloros i no han trucat ni el 112, ni he vist cap llàgrima.
Ja. I, en canvi, fan coses... que no volem fer els humans, i si no aquesta mítica frase.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Amigo.
És la frase que fem servir al meu grup d'amics sempre. I també una altra que és
els... Pues la diu el replicante.
Sí.
La diu un robot de Blade Runner.
No, i m'ho crec.
Ah, pobret.
Un robot, per exemple, que pugui anar a 10.000 quilòmetres per hora, és un robot pues, que es pot veure molt més que jo.
Pues seria un robot a la presó.
Perquè jo, a la meva... No, perquè és robot. Ah. No pots tancar a la presó un robot.
Què passa? No paguen multes els robots?
No,
aquest és el problema, que els robots es prenen la feina però no paguen impostos. Pues que paguin igual, com els autònoms.
I atenció, la pregunta del milió. I si es queda embarassada una robota?
Ah, doncs què? Gran pregunta filosòfica. Què hem de fer? Pues...
Deixem-ho aquí perquè és molt complicat.
Sí, no, no, aquí, ojo, perquè no sé si ens hem pres un carajillo, si vamos cocidos o vamos cuajados.
Vol que passi, estic amb règim de... Ah. Estic amb el ramadan. Amb el, de la beguda.
Amb el ramadan de la beguda, sí. Sí, entre altres coses perquè no tens un duro per comprar-ne.
No,
que...
no, perquè he iniciat un ramadan.
Ah, va bé. Amb tot el respecte a la gent que...
No, ho dic en el sentit que no veig.
Vale, vale. Ja està. Jo és que per si un cas, que si no veig uns jardins que després...
No, ho dic amb tot el carinyo del món.
Ara, això m'agrada. Sí, tot el carinyo.
Quina
puta merda! Vale, no.
Tot el carinyo del món, però vull dir que... Quan fas una cosa que no pots fer, com que aquí no estem acostumats, doncs dic això, ara estic un temps així sense veure.
Si no, ja saps què hauries de fer, no? Si tens algú s'ofent...
Lo siento mucho. M'he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ah, exacte, hauries de dir això.
És perquè es refacin les frontisses, el cervell t'ho comencin a connectar una altra vegada les neurones, etc. Vull dir, és...
Pues sí, nosaltres deixarem ja de discutir filosòficament. Qui vulgui, jo recomano encarecidamente Blade Runner, la primera. Evidentment, la primera. La mejor!
Visca! Doncs demà tornarem.
Sí, espero.
Jo també.
Adiós.
Au.